i que estan també al darrere, però jo crec que els hi podem fer perill.
Doncs amb aquesta voluntat, cap compromís, només faltaria de l'Eric García, ens quedem. Eric, moltíssimes gràcies i molta sort pel que el resta de temporada.
Gràcies a vosaltres.
En punt les 8, com és habitual, puntuals i fidels a la nostra cita amb l'actualitat.
Vull dir alguna cosa?
Informativa. Avui...
Queixaràs.
No, ja m'agrada. Em va posant a prova, saps? Perquè un dia l'ai 8, un dia en punt... No, jo ho tinc tot preparat per quan necessiteu.
És tot costa Rodalies.
Ara. M'ha agradat.
Per cert, de seguida amb l'Agnès repassem l'actualitat informativa del dia. Tenim en joc el primer partit de quarts de final de la Copa CB, perd d'11 al Joventut, 89-78, a 2 minuts pel final. Està peluda la cosa, però vaja, de més verdes n'ha madurat. Mira, 1.56, ara tirs lliures per Adam Hanga, però complicada la cosa.
El digital de Catalunya Ràdio, tot el tram final.
L'antena principal, a partir de les 10, Catalunya a nit, Manel Elias, Agnès Marquès, i amb quins continguts?
Doncs mira, des de Londres, en Quim Olivares, que s'estrena ja també com a corresponsal de Catalunya Ràdio al Regne Unit, ens explicarà que la policia britànica ha detingut l'expríncep Andreu pels seus vincles amb Jeffrey Epstein. És el germà petit del rei Carles, que se l'acusa de mala conducta en càrrec públic. L'arrest s'ha fet coincidint, mira, justament amb el dia del seu aniversari, mesos després que se li van retirar tots els títols i privilegis per la relació amb el pederasta. És el personatge públic de més projecció a qui s'ha relacionat reiteradament i des de fa anys amb el cas Epstein. Per tant, ell sempre havia dit que no el coneixia gaire, que l'havia vist puntualment, però després les proves documentals diríem que l'han desmentit. Parlarem també amb l'Oriol Serra, corresponsal a Washington, perquè Donald Trump ha donat 10 dies a l'Iran per tancar un acord en el dossier nuclear. Els avisa que si no s'afegeixen a la Junta de Pau per Gaza, doncs és una proposta que s'ha presentat avui a Washington, els passaran coses dolentes, diu Donald Trump. D'acord, ha compromès 10.000 milions de dòlars per la seva iniciativa de pau a la Franja de Gaza. Ampliarem tota aquesta informació. I d'altra banda, també explicarem quin és aquest acord al qual han arribat el govern i els comuns per desencallar la negociació de l'acord de pressupostos de la Generalitat per aquest any. Han desencallat aquest acord per limitar la compra especulativa d'habitatge. Eren necessaris els vots dels comuns i el PSC ha acceptat aquesta mesura. Per frenar aquesta especulació immobiliària, es preveu modificar la llei d'urbanisme al Parlament, posant traves als que volen fer negoci amb l'habitatge. Es preveu que els grans tenidors, aquells que tenen més de 5 habitatges, només puguin comprar un pis nou per viure-hi i adquirir un edifici sencer sempre que el posin a lloguer social, respectant el topall de preus, en tot cas, lloguer residencial. I en el cas dels petits propietaris, es preveu que puguin comprar un pis per viure-hi o per tenir-lo com la seva única segona residència. En podran adquirir més si viu amb familiars de fins a segon grau o si els destinen a lloguer. Bé, tot això perquè passi, diríem, els controls dels actuals marcs regulatoris. Aquesta nova normativa quedarà en mans dels ajuntaments, que s'hauran d'adherir a la normativa i que estiguin vinculats sempre a l'aprovació de planejaments urbanístics. És delicat que pogués tirar endavant si no era d'aquesta manera que a través dels ajuntaments s'acollissin a aquest nou marc normatiu. En tot cas, hi ha molta lletra petita i també mirarem d'explicar-la al Catalunya Nit.
La gran ja costa de...
Imagina't. No, però és molt interessant perquè, clar, marca un abans i un després.
Molt bé, doncs tot això i més a partir de les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Gràcies, Agnès.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui un tot costa d'ors olímpics, perquè hem començat entrevistant l'Oriol Cardona, que ha estat el protagonista indiscutible del dia, guanyant una medalla d'or als Jocs Olímpics d'hivern per primer cop aquí a Catalunya. Per tant, i a més l'hem tingut aquí al tot costa explicant-nos les seves experiències. I ara acabem de sentir Eric García, un altre or olímpic, d'ara ja fa més anys, però el jugador del Barça, amb ell hem començat comentat tota l'actualitat, el perquè el Barça li genera en tantes ocasions, que aquestes pèrdues de pilota ens ha explicat que els estan matant i que respecte als arbitratges han de fer un reset, han d'oblidar, perquè si no, producte de la frustració, acaben perdent el focus en els partits.
Per cert, 22 segons pel final, la penya ara sí que podem dir que no serà a les semifinals de la Copa, 95-84, tot i que acaba de fer una cistella al jove Rusic. Això pel que fa al pop-up d'avui, però avui és dijous i per tant això vol dir que és dia de Barça reservat. Sempre precedit per l'organet més famós de Catalunya, Laia, sí. Del capítol d'avui, ja disponible al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, amb què ens hem de quedar?
Us destaco, us faré una enumeració de temes i coses que expliquem al reservat. Així us deixo amb les ganes i l'heu d'anar
a escoltar. Si no ens explicaràs res, ens apuntaràs mil coses i ens explicaràs
res. Sí, mil tampoc, però, per exemple, parlem de les famoses portes, recordareu, les portes aquelles que eren un dels problemes al gol nord de l'estadi, perquè el permís no es podia donar, que si s'obrien, no s'obrien. Doncs bé, a banda de... Quan van arribar ja i van tenir l'acord de dir quin era el problema amb les portes, que era només que s'havien d'obrir, no calia que hi hagués ningú, és que el problema encara era més gros perquè les portes no hi eren físicament. Llavors, això és el que s'està col·locant ara.
Aleshores, no es podien ni obrir ni tancar.
Ni tancar, ni cap seguretat.
No hi ha porta.
Exacte, però ja, això ja ho tenim també solucionat i, per tant, anem avançant a poc cap a aquest permís per tenir el gol nord obert. Veurem quan arriba i si arriba per el partit de la remuntada, a priori de la remuntada, amb l'Atlètic de Madrid.
Sí, del partit de la remuntada.
Sí, ja. Després, parlem de les samarretes de la marca pròpia, evidentment, que ja està plantejada que la idea que aquestes samarretes les vengui el Barça per recuperar la inversió. Llavors aquí parlem també del preu inicial que tenen aquestes samarretes i és que és aquesta idea que té el club.
Però això seria la competència Nike.
Bé, però...
No, que les vengui aquí.
Però són... No, però clar, el Barça té moltes línies.
Com una llicència,
no són de Nike.
No? Com una llicència, com si les vols vendre com...
Sempre
això,
o sigui, això primer ha d'estar parlat amb Nike, però des del club ja diuen que això amb Nike ja ho han començat a parlar.
Hi ha samarretes de cotó, que no són Nike,
hi ha
Nike,
línies
no?
Vintage,
no,
hi ha...
De no cotó,
pot ser una línia especial del 125 aniversari.
Les samarretes retro que...
No, no, es poden el que vulguin, però...
A mi em sorprendria molt que Nike donés a l'hoquei que totes aquestes samarretes estiguin al mercat.
Jo no sé si donarà el vistiplau o no, però que el Barça a la seva botiga ven samarretes retro.
Que no són Nike.
Voldrien
però
ser...
Però estan parlades. O sigui, ja.
Sí, però, home, doncs serà el mateix mecanisme, dic jo.
Sí, si Nike no dona l'hoquei, això no tirarà endavant, eh? Això és evident.
Dona per fet que aquestes samarretes van a humana, però directe.
Home, doncs tindran excedent, perquè si n'hi ha 300.000...
Que samarretes no són samarretes retro. Són samarretes amb les que s'havia de competir.
Però pot ser una línia especial del 125 aniversari, per exemple.
No són retro, no? Però
sí, clar, però la línia especial del 125 aniversari també suposo que la voldria fer Nike, no?
Sí, però ja la va fer, ja ha passat.
No, queda clar que a l'Oriol...
No us està agradant.
A mi em sembla que és una idea nefasta.
L'Oriol i el Santi...
No, i el Barça la pot tenir. A mi el que jo crec que és que Nike doni l'okei, per això.
Bé, doncs l'Oriol i el Santi tenen accions de Nike, una mica com de Rendain, i... I no els sembla bé.
El que tenim a l'Oriol i el segurament són accions del Barça, que no són accions, sinó que és pagar una quota al soci, però
no sembla
em
bé,
sembla...
A veure, que
no, si la idea és molt bona, perquè tu has de treure rendiment aquestes samarretes, però que jo, si fos Nike, jo no vull que samarretes que no siguin Nike al mercat del Barça.
Però n'hi ha, ja n'hi ha del Barça al mercat que no són Nike.
Però estan pactades i són les retro, que està, que està dient. Aquestes
això,
no són retro, aquestes són exactament iguals que les Nike...
Clar.
Igual no.
Home, no són iguals perquè és un altre disseny, però bé, potser pots arribar a un acord amb Nike de que aparegui el seu símbol. No sé, se m'acut.
Sí, home, Nike posarà el seu símbol amb les samarretes que no produïn Nike.
Home, sí, això
això encara és més complicat.
Els mercadillos...
Si arribes a un acord amb Nike i van a mitges, per dir-ho així, en la comercialització d'aquesta samarreta.
No ho veieu, eh?
El que va ser una mala idea és fer 300.000 samarretes.
Escolta, tampoc veieu que es fessin aquestes samarretes a marca pròpia i existeixen, vull dir. A veure,
existeixen. I ara convenim tots que va ser una mala idea, efectivament.
I te les has de menjar amb patates.
Bé, de moment, això és una idea, ja veurem com acaba.
De plàstic.
Podria ser. I després, evidentment, hi ha batalla del Camp Nou, que amb aquesta precampanya que som ara, doncs hi ha cosetes dels precandidats. I recordeu quan vam explicar una visita institucional de la Xina al més alt nivell al Barça? Bé, va anar tot molt bé, amb la Porta, amb Javier Tebas, tot molt bé, tot molt bé. Hi ha un petit detall d'aquesta visita que no va acabar tan bé.
Què va passar?
Va acabar una mica de batussa.
A les trompades, que dirien a Argentina. En fi, és...
Sí, i si ric vull dir que després va acabar tot bé, que no és tan greu,
sí,
no, eh?
No va acabar ningú a l'hospital.
No, però...
Ara que dius això de les visites, ara entenc per què ha vingut el president de Nike al Camp Nou.
Per assegurar-se que aquella línia no es ven. Aquelles samarretes no es venen.
Perquè avui he vist les fotos del president de Nike...
Amb Rafael Juste.
Amb Rafael Juste, que li deu haver dit... T-shirts on your ass.
Però si hi ha algú capacitat per convèncer Nike perquè aquesta idea vagi endavant, jo crec que és Juste.
I Cubells.
Perdona, Juste?
Home, jo crec que
hi era, a les negociacions amb Nike.
Hem de fer...
Una altra comissió per
la comissió. Encara farem un duro, eh?
Molt bé. Doncs ja veieu que ve ben, com sempre, ben carregat d'informació el Barça reservat d'aquesta setmana.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una mica d'ACDC per arrencar la segona hora. Sempre va bé una mica de TNT. Hem acabat la primera hora escoltant aquesta conversa. Molt interessant, crec jo, amb un dels jugadors que, escoltant-lo, ja ho sembla al camp, però que escoltant-lo confirma que és dels més intel·ligents que té el Barça i que, vaja, assenyala algun dels problemes de l'equip. Ell es queda amb... Més enllà de com defensa l'equip, que ell no hi veu diferències en moments anteriors, a mi em crida l'atenció que ell assenyala especialment la pèrdua de pilotes com a explicació perquè el Barça hagi estat tan vulnerable en els últims partits. Santi, Laia, Oriol, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció del discurs d'Eric?
Jo crec que ha fet una defensa de la defensa, dient que no hi havia... que la culpa no és la defensa queda retratada, i em sembla que ha deixat molt clar el que tots van veure, per exemple, el dia del Girona. El dia del Girona el Barça va fer 6 faltes només en tot el partit, i les 6 faltes les van fer defenses o davanters. Cap les va fer un migcampista. Després ha dit allò, aquelles passades...
Bé, per ser justos, hi havia... un migcampista dels 11. És a dir, la resta no era...
Que juguessin de migcampista.
Ah, d'acord, les tres no posicions.
No nominals.
Olboy Fermín.
Sí, també hi ha afegeixes. Ni Olmoni Fermín ni De Jong van fer una falta.
D'acord.
Que això, amb un equip que se suposa que ha d'evitar contres i que juga de la manera que juga, és impresentable. Impresentable. Sí, no, és que no arriba.
Tu pots no fer faltes, el que passa que com a indicatiu que has tingut molt la pilota, però si la perds i no fas faltes...
I després quan ha dit allò de... I Lamine fa aquests passes... Les passades de Lamine quan surten són meravelloses, però quan te les tallen, te les tallen.
Per cert, sobre això de les faltes, al Barça de Guardiola els centrals acabaven els partits sense faltes, perquè les feien per davant, els davanters.
I després hi ha una cosa, que hi ha un altre aspecte de l'absència de Pedri, que no es valora prou, que es parla molt de que Pedri dona l'equilibri, que Pedri dona el ritme de joc, que Pedri és el que fa assistències. Pedri és el jugador que més pilotes roba del Barça de llarg. De llarg.
I
no les roben faltes ni fent així. Simplement té aquella intel·ligència de saber on anirà la pilota abans de que la pilota del rival arribi al company rival i es posa enmig.
A mi m'agrada la reflexió que ha fet Eric, que crec que també és producte de la xerrada que han tingut amb Flick durant l'entrenament d'avui, en el sentit de que el que ha passat amb el fora de joc del Metropolitano és impresentable, aquells 7-8 minuts, que és evident que el segon gol del Girona és falta, però que això a l'equip no pot controlar i el que no pots fer és marxar del partit en situacions com aquesta, perquè es repetiran.
Sí, sí.
O sigui, pot passar amb la Lliga Espanyola, pot passar a la Champions, i el que han d'evitar...
Home, jo, 7 minuts per jutjar un fora de joc, esperem que no es repeteixi.
No, però... situacions d'injustícia arbitral que et poden descol·locar.
Sí, sí. No, hi hauran mangades.
Ell ho explica, però en el cas concret del Metropolitano, ell ho explica molt bé, perquè el Barça surt endollat a la segona part, sí, està portant el partit on li interessa, sí, sí.
És difícil que això no et desconcentri, perquè sí, això li pot desconcentrar qualsevol. Jo perquè, evidentment, jo soc dels que penso que la primera part va ser lamentable, però amb el 4-1 el partit canvia completament.
Totalment. Ja, amb el 4-1 el partit no acaba 4-1.
No, no.
Més que pugi o no el gol al marcador, són aquells 7 minuts aturats.
Sí.
No.
Perquè si en el moment te l'anulen, continues.
Però que pugi el marcador o no, també.
Sí, d'acord.
Al final ja sembla l'Atlètic de Madrid quin tipus d'equip és.
A l'Atlètic de Madrid li donen aquell gol sense això, i a l'Atlètic de Madrid se'n va pot avall.
Sí, però el que diu la Sònia, jo ja estic d'acord, és que si t'anulen el gol de manera immediata, que al cap de 30 segons pots tornar a estar a l'àrea, és una altra història.
Va ser una golfada de tamany sideral.
Per acabar la reflexió, però després d'aquí, però el que t'has de centrar, i que el que necessita aquest equip, és en el que pots controlar. Sí. I, evidentment, jo crec que avui en el vestidor hi ha hagut molta autocrítica, en el sentit que la primera part del Metropolitano es van fer moltes coses malament, i que el partit del Girona també va ser un partit molt fluix per part del Barça.
Entre la primera part del Metropolitan i la segona del Girona no en fem un.
Però vull dir, la primera part del Barça de Girona potser en atac una mica bé. L'altre dia ho sentia com si la primera part hagués sigut molt bona i que el Barça hagués tocat 1-3.
El
Girona,
bona,
la primera part, arriba 6 o 7 ocasions molt clares davant de Joan García.
No hi estic d'acord. El Girona...
Jo estic d'acord.
Jo crec que la primera part no era 2-3, era 3-3.
El Girona arriba molt a la primera part, però d'ocasions clares en fa molt poques.
No, perquè fallen de centímetres de tocar la pilota.
I perquè el Girona no és l'Atleti de Madrid.
Ah, no, clar.
Però el Girona va arribar molt fàcil a la porteria de Joan García.
En aquell partit et jugues amb un Estuani amb 2 anys menys i acaba 3-3.
Podria ser.
Laia. Divar, no sé si recordeu que vam explicar al vestidor que deien després del Girona, i ells també destacaven molt la importància de les pèrdues, que avui és el que ha dit Eric, perquè si hi ha pèrdues, deien, aquest sistema de Flick trontolla. Te'n recordes que t'ho vaig dir? Mm-hmm. Us ho vaig explicar. I avui diu el mateix, i per mi això és important, perquè sembla, des de fora sempre estem dient, no, però per què no baixen la línia defensiva és molt alta, i sempre com si fos focalitzant en aquesta línia el gran problema, i avui Eric no qüestiona aquesta línia, no la qüestiona, defensa, sí. Perquè diu, amb aquest sistema han guanyat 4 títols.
Si ell no se la creu, en tot cas no la qüestiona.
No la qüestiona.
Perquè
llavors...
ja sap que, bueno, això l'entrenador ho ha deixat com...
innegociable.
Ho ha deixat molts cops clar, que d'aquí no el mouen.
És que si... Aquí sí que em preocuparia si veiessis en algun moment en què els jugadors dubten o perden la confiança en aquest sistema de Flick.
Això passa.
Però llavors, en el moment, si això realment s'estén o s'instal·la en el vestidor, és on realment preocuparà el tema.
Jo no crec que dubtin, Laia. Si estic d'acord que no dubten.
No, jo no ho sé, si no dubten, no.
Jo crec que sí.
Jo crec que venen d'una temporada en què els ha funcionat, no dubten. Ara, que hi ha alguns que es columpien, vamos, començant per Lamine Yamal, el partit de Girona és de columpiar-se totalment. Perquè aquí paga tots els neulers Koundé, que no té ni una ajuda en tot el partit de Lamine Yamal. O sigui, Lamine no dubta, sí. Però Lamine a Girona li va suar el partit absolutament en defensa. Era transparent. Transparent. El que deia l'Oriol abans. A la primera part, el Girona sortia, i a la segona ja t'explico, amb la pilota controlada, perquè la pressió del Barça era inexistent.
Tu creus que Lamine l'any passat era molt millor, la pressió?
I tant. I tant.
Els últims partits...
No és l'únic, que l'any passat era millor que la pressió aquest any.
És que aquesta és una altra història.
No dic que sigui l'únic.
Aquesta és una altra història.
Era molt millor Lamine Yamal la pressió l'any passat que aquest. I especialment el partit de Girona, que el va fer caminant de mig camp cap endavant.
Koundé ja estava sol l'any passat, i aquest any continua sol.
No, a mi em sembla que l'any passat Lamine Yamal pressionava molt més.
D'acord.
I després una reivindicació que jo crec que és que clama el cel, que és que Eric ha d'anar al Mundial. Per dos motius. Primera, perquè està fent una gran temporada, que hi ha pocs jugadors que, com dieu, puguin jugar en tres posicions, que això en un Mundial
és clau.
És or. I després, que encara que només sigui de posició de central, per mi és la millor diferència. Perquè els fixes que hi ha de la Fuente estan fent tots una temporada lamentable.
Menys el central Laporte, de la Real
Vivian, Lenormand, Hausen... O sigui, tots els que són fixes, sí, sí. Per... Inclús et diria que Eric està millor que Cubarsí, també.
Segurament sí. Ara, per als interessos del Barça, és un Mundial d'un mes i mig. Si no hi va, tampoc passa res. Passarà un estiu tranquil, descansant, perquè està jugant
home,
molt al Barça.
Home, això és un reconeixement, és importantíssim.
Sí, sí, ja entenc que ell interessat i tenir internacionals, òbviament, et dona prestigi. Però no cal que vagin tots.
No, però...
però els que s'ho mereixin, sí.
En tot cas, això no ho decidirem en aquesta taula. No, cada, que ens posaríem
no, d'acord. La pròxima convocatòria, que és, et sembla que és la finalíssima...
Sí, aquesta marca 27 de març.
Aquesta, jo crec que va.
No, doncs si va aquesta, en el nivell...
I Joan García, no?
I Joan García ja, també, també va.
Això ja ho veurem. Va, que us hem d'escoltar vosaltres. Sergi Andreu, bona tarda. Avui hem preguntat a la nostra audiència precisament sobre Eric i en quina posició us agrada més, central, lateral dret o mig centre?
Mira, el 100%, central 53%,
majoria absoluta, sí.
Lateral dret de 17,5 i mig centre 29,5.
Més de mig centre que de lateral.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno,
mira, he tret alguns comentaris que van en aquesta línia. El Biel diu, quan m'han fet gràcia una expressió molt encertada, quan tens un bon martell, tots els problemes et semblen claus. Això és el que passa amb Eric. Sí, quan tens un bon martell, doncs passa amb l'Eric, que és un bon martell i que el fan servir per solucionar-ho tot. Però ell diu, el Biel, que allà on millor rendeix és de central des del seu punt de vista. El Lluís diu, l'Eric és un totterreny i allà on el posin ho fa bé, ideal per omplir forats per sancions i lesions, encara que m'agrada més per davant de la defensa, en aquest cas. El Sergi diu, el necessitem a la seva posició, que és la de central, però també al lateral dret i al mig del camp per poder enviar Koundé i De Jong a la banqueta. El Jota Alfonso diu, de central, clarament, al costat d'un altre central corrector i més físic, ja que la seva... i així poder explotar la seva millor qualitat, que és la sortida de pilota. El Jordi diu, l'Eric és central, sempre ha jugat de ben petit de central, i a més és un gran capità. El Ramon diu, és bo allà on el posis, reconec que no m'esperava aquest rendiment d'Eric Garcia. I finalment l'Àlex diu, de central, però el posaria sempre de lateral dret per poder seure definitivament a Koundé, que és molt irregular.
Quan ens plantejàvem la pregunta, dèiem, el normal és que la gent triï central perquè és del que ell juga ara i del que ha jugat tota la vida, però com que Koundé i De Jong estan a la lupa, serà fàcil que tinguin vots, i Déu-n'hi-do els que ha tingut, sobretot com a mig centre. Gràcies, Sergi.
Adéu-siau.
Un quart i mig de nou del vespre. Crec que ja ho havíem comentat, però no al final. La penya ha acabat perdent 95-84 al primer partit de quarts de final de la Copa. D'aquí una estona amb el Macià i la Lloberes des del Roig Arena l'anàlisi d'aquest partit. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Santi Jiménez parlava abans de Pedri, que és el protagonista de l'entrenament del Barça d'avui.
Pedri Isbac, que ha tornat als entrenaments, almenys ha fet una part amb el grup i, com va explicar la Laia aquesta setmana, estarà disponible per jugar diumenge contra el Llevant. També ha fet avui una part de l'entrenament amb el grup Marcus Rashford, que continua amb aquestes molèsties al genoll després del cop que va rebre. Recordo que el Barça avui ha tornat als entrenaments després dels dos dies de festa que els hi va donar Hansi Flick per fer aquell reset que va dir el tècnic i per netejar una mica el club.
Per tant, diumenge contra el Llevant, sembla improbable que Pedri sigui titular, però com a mínim ja el tindràs en dansa, Villarreal B i sobretot Atlètic de Madrid B, sobretot no. Villarreal i Atlètic de Madrid són dos partits molt importants.
I el cop de genoll de Rashford, que era un cop de genoll, se li devia caure una caixa forta al genoll, eh?
Ja...
Sí, perquè... Sí. 15 dies per un cop a un genoll.
I 15 dies per una sobrecàrrega, Rafinha?
Ja, vull dir, igual no és tot el que
explica, és veritat,
no?
Que va ser una jugada una mica rara perquè...
Però igual Rashford no és només un cop, no?
Se li va doblegar com el turmell i el genoll. És una acció una mica rara, però, en fi, bé, ja el tenim en dansa. De la reunió d'avui, Salmo, aquesta que comentàvem amb Eric, n'ha transcendit alguna altra història?
No, força armatisme dins del club, més enllà d'una mica les línies mestres que sabem, que van a tomb del que t'ha explicat també Eric, que és analitzar aquest rendiment de l'equip. Sobretot s'ha fet èmfasi en la pressió i en l'ordre en pilota, i Flick ha volgut posar també l'accent en, diguem-ne, en la resposta de l'equip a les decisions arbitrals.
Molt bé. Ha quedat per aquí, Salmo, que de seguida et pregunto per la qüestió electoral. De fet, el Salmo el tenim desplaçat en un acte electoral. Però abans, Laia, avui ha sabut, de fet, que la grada d'animació, no en el format definitiu, però tornarà el dia de la remuntada contra l'Atlètic de Madrid.
Bé, com a mínim això és el que s'està preparant des del club i que ja ha informat els membres dels grups d'animació i han rebut la comunicació per part del Barça, que tornaran, que la idea vaja, però vaja, que sí que estan treballant perquè ja tornin el dia al Camp Nou, el dia del partit contra l'Atlètic de Madrid. És un partit que el club està treballant molt perquè hi hagi molt d'ambient i el màxim d'afició possible. Això també té a veure amb el permís del Gol Nord. Però centrats en els grups d'animació, la idea que té el club, com que encara no pot obrir la grada d'animació Gol 1957, que és la que anirà al Gol Sud, darrere la porteria, perquè encara no la tindrà habilitada i perquè d'entrada encara no tenen decidit, diríem, el format ni qui anirà en aquesta grada.
Sobretot, els participants.
Ara hem d'incloure els grups d'animació, llavors hem d'acabar de decidir tots quanta gent hi haurà i qui podrà entrar. De moment el que farà és habilitar una altra zona de l'estadi, un espai comú per a aquests membres dels grups d'animació. És cert que encara no tenen els detalls de saber quanta gent hi anirà, els preus de les entrades que tindran, que serà diferent aquestes entrades, però vaja, com a mínim això és el que volen fer com una prova pilot aquest dia, o com a mínim així és com ho planteja el club, per anar ja fent el test d'aquesta grada.
Resumint, no tenen ni idea de què faran ni com ho faran.
Resumint una mica, jo crec que no hem d'oblidar tampoc el context electoral en què ens trobem, que ja es van iniciar fa unes setmanes aquestes converses amb els grups d'animació per que tornessin, que no arriben a temps per tenir la grada d'animació i que estan buscant una altra manera perquè tornin. Perquè hi ha gent
animació. No tenen ni idea de què faran, com ho faran, ni si ho podran fer.
El que podria ser que posin unes guardioles a l'entrada perquè els que vagin accedint a la grada d'animació vagin pagant les multes pendents de...
Pensava que deies que posin l'urna i vagin votant.
Això també... Bé, això no seria legal. Bé, i les guardioles tampoc no ho tinc.
No crec,
tampoc. Clar, no, però fa gràcia perquè és una...
És curiós, perquè heu de el fons que falta, que és el Gol Nord.
El Gol Nord.
Perquè tu m'has dit que el Gol Sud d'aquella zona d'animació no es pot obrir encara.
No, a la zona, part, no. A la part de la gran animació...
Necessita l'autorització de la Lliga.
Perquè tenen entrades independents per seguretat, perquè els que entrin allà hauran de l'empremta digital, ja. Tot això. Però, en principi, vaja, el Bernat Soler sí que deia que el permís és a l'Ajuntament, sí que el tenien, però és que el que falta saber és...
Sí, depèn de que la Lliga els hi posi el...
No, depèn de que el Barça decideixi. Eren 1.500, doncs quins socis aniran d'aquells de 18 anys a 25, més els de grup d'animació, qui anirà dels grups d'animació. Vull dir, han de decidir encara qui formarà part d'aquesta nova grada d'animació.
Bé, avui...
És un estil de treballar.
Veurem què passa el dia de l'Atlètic de Madrid, però vaja, a mi em sembla que qualsevol iniciativa perquè allò s'assembli una mica a un camp local serà...
Que potser que els últims partits no ho sembla.
Està tot pensat.
No, ho pot ser.
Tot està planejat.
Això de moment no gaire, però com a mínim la idea que aquesta sí és bona i no li hem de demanar permís a ningú aparentment. Tot això avui ho explicàvem a l'inici, hem sabut que l'augment d'aforament quan el Barça tingui el permís UC de la fase UC de les obres anirà destinat exclusivament a abonats.
Sí, ara hi ha 45.000 aficionats, quan obris el Gol Nord primera i segona graderia tindràs al voltant de 62.000 aficionats, i el que avui ha anunciat el club és que finalment el 100% de les noves localitats disponibles les destinarà a que els socis i les sòcies que vulguin doncs, puguin tenir un abonament de temporada, que si comença a principis de març, doncs els preus han dit fins i tot que anirien entre els 164 euros i 260... 164 i 260 els preus dels abonaments fins a final de temporada. Són unes 14.000, han dit, crec, 14.000 localitats, bé, més o menys.
Ara en té 45 i anem fins a les...
62, però si 45...
17.
Com?
Si és 45 a 62, són 17.
Sí, però crec que no eren totes. Potser hi ha algunes que reserven per també VIPs o el que sigui. Però vaja, les localitats disponibles, en comptes de posar-les a la venda, les destinaran als socis. I, de fet...
Aleshores, si se'n reserven unes quantes, que ja ho entenc...
Ja, això et posa molt nerviós, ja ho sé. També et posa molt nerviós.
L'ús d'exclusivament, no, exclusivament no.
No, al 100%.
Al 100% no. Si te'n reserves 3.000, no són al 100%.
No, ara ja he dit 3.000, no sé quantes són. Però a veure, és normal, has de fer que l'hagi, que l'és també, i els VIPs són els que més paguen. Dit això, avui n'ha parlat l'expresident Joan Laporta, precandidat.
Com si fos president.
Bé, no ho sé, valoreu una mica el to com ell explica doncs, precisament el que han anunciat avui.
Avui ha comunicat al club que la Grada Nord estarà destinada a socis. La prioritat per subscriure els seients la tindran 100% els socis. Ja ho vam dir, que a mesura que anàvem ampliant l'aforament, doncs els socis tindrien més presència. I hem fet això perquè al seu moment ja ho havíem decidit en junta directiva per tal de que ja estiguem preparats perquè potser ens donen la llicència no sé, ben just abans de tant de bo sigui contra el partit que jugarem contra l'Atlètic de Madrid de tornada de Copa, perquè necessitem un bon ambient a l'estadi i tenir-ho preparat, que no endeguéssim aleshores tot el procés i que hi haguessin socis que no poguessin doncs, moure's amb la diligència deguda, no?
Sí, sí, parla com si continués sent el president del Barça. Haig de dir que...
Comencem a fer-ho, endeguem...
Haig de dir que...
També, això... Fa dos dies que ha sortit...
De fet, ell surt, és Salut, no? Dient és una decisió que ja vam prendre en junta.
Sí, clar.
Que... Però és que això, que ja sé que no va d'acord amb els estatuts, que per això la porta va haver de plegar, a mi em sembla ridícul que el president en exercici hagi de plegar per presentar-se a les eleccions, però no passa a cap enlloc. No sé si els clubs de futbol, però el president del govern no plega per presentar-se a les eleccions.
Perquè sigui una mica més equivalent tot plegat, però és evident que les decisions que es continuen prenent si de la mateixa manera que si l'equip comença a perdre infinit, també això li resta
clar, a ell. Però si és que, a més, els que es queden són part de la seva junta, és que és ridícul. Bé, és igual, ara no reformarem...
Estic bastant d'acord amb tu.
No reformarem els estatuts aquí.
No, estaria bé fer uns estatuts d'una vegada que siguessin una mica pensats. Perquè canvien els estatuts cada dos per tres i cada vegada els fan més buen.
No, l'última reforma estatutària em van engegar una i allà es va quedar.
Jo et porto la contrària, a mi em va anar més aquest sistema. Perquè si el que ve de president, en principi és un avantatge, si a sobre està fins a l'últim dia...
Però, Oriol...
Acaparant micròfonos i diaris i...
Però, Oriol...
A mi em sembla bé el sistema actual.
El president de la Generalitat o el del govern d'Espanya no plega per presentar-se a les eleccions i està en el mateix cas. Continua inaugurant tramvies i continua fent...
L'alcalde de Tarragona...
Jo crec que durant les campanyes electorals dubto que faci moltes inauguracions.
Collons.
No. Vaja, ja m'hi fixaré en la porta.
Durant la campanya no, però els 3 mesos abans de la campanya.
Sí, però estic parlant d'un mes.
D'això és una decisió molt bona pels socis i les sòcies.
Sí.
Com a mínim, però en comptes de 14.000 turistes, hi haurà 14.000 socis més.
Bueno, 14.000 o 13.500.
Bé, no sé ben bé.
O 12.000...
No, i a més, igual que molts cops hem criticat els preus, aquests són bastant raonables.
Sí, clar.
Sí.
Jo crec que és una... Per mitja temporada està bé. Està molt bé.
El mes de febrer, mitja temporada, no...
Com que no estan bé els preus.
Març, abril i una mica de maig, mitja temporada.
Però si comences al març, al principis de març, tens un partit de Champions mínim.
O màxim.
Màxim, segons com vagi.
Bé, en fi, ara no ens posarem a discutir dels preus. Ja que heu obert el foc electoral, Salmo, avui...
Deixa'm afegir sobre això que el Barça té calculat que cada partit que juga sense la llicència UC, és a dir, amb 45 i no amb 62, heu dit, perd o deixa d'ingressar 1,5 milions d'euros. Ja, ho dic perquè ara la Porta deia que era molt important de cara a tenir un millor ambient per l'Atlètic de Madrid i una remuntada i tal, i que
és
no
important,
cap dubte.
És important però... per les dues coses, perquè ara vas al camp i tornes a estar a casa, però allà hi ha una paret buida. Això és així, sí, i evidentment sí. Jo crec que l'estètica, l'acústica i tot plegat millorarà quan com a mínim tinguis tot el... Ah,
això canviaria moltíssim.
Home, jo crec que clarament.
Però bueno, no. Si no ho estic posant en dubte. És que la part econòmica que també està damunt la taula.
Evidentment que sí. A part d'això, avui, Salmurri has estat pendent de Vila Joana i Víctor Font.
Sí, senyor. Comencem amb el primer nom, amb el primer, entre cometes, possible fitxatge de la campanya o de la precampanya, perquè estem encara en precampanya, de moment s'està recollint només signatures.
Ahir Messi.
No, era un fitxatge. Ja.
Però no era un fitxatge, no? Era un homenatge.
Ah, d'acord, val, però la idea...
Nom propi, vols dir, el segon nom propi de la campanya.
No, no, i fitxatge, la idea seria... En un món ideal, la idea seria que Messi tornés a jugar.
Sí, però ahir no tens un candidat dient vull fitxar Leo Messi. Això no va passar ahir, no?
Molt bé. Doncs,
i en canvi, avui sí que hi ha hagut... Avui sí que hi ha hagut un precandidat dient vull fitxar, o de fet estem treballant en signar un futbolista, que és Harry Kane, el davanter del Bayern de Munic, i així ho ha explicat Xavier Vilajoana.
La Masia sempre ha estat la meva prioritat. Sempre dic que el primer que hem de fer és dotar la nostra base dels recursos necessaris i donar-li la primera oportunitat, fer el que diem la prova del cotó. Només quan no tinguem el talent a casa, el Barça ha de ser capaç de sortir al mercat i atraure el millor talent, com Harry Kane, un jugador associatiu, amb talent i golejador, i estem treballant-hi.
Bé, doncs ens agrada a tots, no, Harry Kane?
Sí, bé, sí,
indiscutible. Indiscutible.
I la idea que diu, i el que diu Vilajoana de la idea de la Masia, sí, sí, clar, la Masia i més algun jugador. El Bayern de Múnic, no?
Ha renovat ja?
Sí.
Jo diria que no és oficial. Jo crec que ell va dir que tenia una clàusula de sortida que no la faria servir perquè es volia quedar al Bayern, però jo diria que la
renovació,
van renovar, que feia 6 segles que l'estaven intentant renovar, és Upamecano, aquest sí, però jo diria que Harry Kane encara no.
I ha renovat
Upamecano?
Sí.
Harry Kane és veritat que va dir que volia seguir el Bayern.
Això jo crec que sí que ho va dir, en tot cas. Té bon gust futbolístic...
El gust futbolístic de Vilajoana... de futbol.
Sí. Una altra cosa és que això acabi arribant a bon porta. Així, ha de ser un nom, sisplau, que vaig tardíssim. Obviant que un valdria 400 milions i l'altre 60, Harry Kane o Julián Álvarez?
Harry Kane d'aquí a Lima.
I és el que he defensat molt Julián Álvarez, a més és molt més jove, però Harry Kane és una debilitat personal. M'agrada des de fa molts anys, sembla que és un jugador infravalorat pel món del futbol.
És veritat que en té 32, seria una mica repetir l'operació Lewandowski.
Sí, exactament. Exactament la mateixa
operació. No ha anat malament l'operació.
No, però li faria moltíssima il·lusió veure Harry Kane vestit al Barça.
Dos Harry Kanes.
És que a mi, ara posar-me a imaginar un jugador o l'altre és com si poses Haaland també, jo què sé, és que clar.
Jo, entre Haaland i Harry Kane.
Però
objectivament has de fitxar a Haaland o Julián Álvarez, que són 8 anys més joves.
Estem fent...
Que Harry Kane és el millor de tots.
Estem fent hipòtesis.
Però saps què passa? Quan fitxes un jugador de 32, 33 anys, tu no saps quan s'acabarà. Jo no sé si podem afirmar ara ja que Lewandowski s'ha acabat, però en qualsevol cas el seu rendiment aquesta temporada ha baixat. És veritat que el segon any jo vaig pensar que ja acabava i va revifar el tercer.
El primer concretament.
No és veritat això, el primer líder de la Lliga al Barça amb els gols de Xavi, això no és veritat. Una altra cosa és que jo no estigués d'acord amb l'operació. Sí, exacte, vull dir, l'operació en si em semblaria el mateix ara amb Harry Kane, perquè tu li pagaràs per 4 anys i tu no saps el quart any, que és el que li estan pagant ara Lewandowski, evidentment no està rendint com el que li vas pagar, i a més ho fas creixent, que és que just l'any que més li pagues és quan pitjor rendeix.
Com a aficionat, Harry Kane. Si fos directiu del Barça, Julián Álvarez.
Tot i que, insisteixo, aquí el preu no el poses tu ni Chusín, el posa l'Atlètic de Madrid.
Per la diferència d'edat,
segurament no vindrà ni un ni l'altre.
Jo estic bastant en aquesta línia, però tant de bo que ens equivoquem. Això per una banda, Salmo, per l'altra, Víctor Font, que estaves pendent de la presentació del seu projecte pel Palau Blaugrana.
Sí, un Palau Blaugrana que ha definit com el millor pavelló d'Europa. Ha presentat un projecte amb dos socis estratègics, un arquitecte que ha estat el responsable de tirar endavant el pavelló de Golden State Warriors i també un operador inversor que anirà 50-50 en una inversió d'uns 380 milions d'euros. Un projecte que ha estat presentat per Àlex Barbany, que és exdirector d'ingressos del Barça. De fet, va entrar al club el 2021 amb Joan Laporta. En qualsevol cas, avui Víctor Font ha tret pit d'aquest projecte de nou Palau perquè diu que des de la seva precandidatura s'ha estat fet una feina que des del club no s'ha fet.
Vam parlar amb els millors, amb els més experimentats, amb els que han fet els millors pavellons del món i vam seleccionar a un arquitecte i a un operador, dos socis estratègics, amb qui hem treballat i amb qui tenim el compromís per fer que el projecte que ara us explicarem, el millor pavelló d'Europa esdevingui una realitat.
Molt bé, doncs bé, és evident pel com expliques la qüestió de buscar un soci que ajudi a finançar-ho, que la candidatura de Font no espera que dels 1.500 milions de l'Espai Barça n'hi hagi cap pel Palau, eh?
No, donen per fet que no és així, i per tant el que han fet és buscar aquest soci, que n'eren 50-50 en aquest cost de 380 milions d'euros, i que després els ingressos que generin, que seria un benefici d'uns 40 milions d'euros per temporada, de benefici, doncs aquests ingressos també serien en certa manera repartits, però no seria 50-50, sinó que aquí el club s'enduria una part major. Tot això, si des de la candidatura de Víctor Font s'aconsegueix la victòria a les eleccions, tal com guanyin, proposarien aquest projecte a l'Assemblea, i la previsió és tenir-lo acabat el 2030.
2030, déu-n'hi-do, 4 anys més.
Sí, però clar...
Clar.
No et surten els números.
Allò que va filtrar la Junta sortint abans de marxar era més o menys per aquestes dates, no? 29 o una cosa així, acabar-lo.
Bé, aquell projecte és que tampoc sabem ben bé...
No, bé.
La base, vull dir...
Era una mica...
O sigui, he vist més projectes.
Del Palau
que de l'estació de la Sagrera.
Sí.
Però...
I jo crec que s'acabarà abans l'estació de la Sagrera. I fins i tot la Sagrada Família. Salmo, alguna cosa més?
No, res més.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé.
Hola, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ruth ve a reblar-nos la plana futbolística d'avui amb les dates, bé, la data de moment oficial del quart de final de la Champions. Ahir ja vam saber que el Madrid serà el rival del Barça i, per tant, tenim la data de la tornada, encara no la de l'anada de manera oficial, eh?
No, pinta el 24 de març, però no està tancada. Sí que està tancada la tornada, que serà el 2 d'abril, dijous 2 d'abril, a 6:45, i que serà, a més, al Camp Nou. És a dir, sí, que el femení torna al Camp Nou i estrena el nou Camp Nou, perquè encara no hi han jugat. Les entrades s'han posat a la venda avui per socis i sòcies. Els preus van entre els 25 i els 80 euros. Després aquí fas el descompte dels socis, vull dir que ara estan...
80 ecos?
Sí, la tribuna val 80 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, després hi ha un descompte dels socis. Crec que amb el descompte dels socis surt a 48 la tribuna. Sí, i el
clàssic de Champions,
aquests,
sí, sí,
preus.
Sí, són últimament són així, ja, els preus, sí.
A les últimes temporades així, eh?
El que recordeu de rècords, aquells dos partits de rècords sí que eren molt a preus, sí, molt assequibles, però a partir d'aquí, aquelles semifinals contra, sí, el Chelsea i tal, els preus ja són així, i ja ho són també quan, per exemple, van obrir Montjuïc per la Lliga per jugar contra el Madrid. Són preus que són més assequibles,
sí,
que els del primer equip masculí, però que són preus que ja s'allunyen d'aquells 5-10 euros,
sí,
per
anar-hi. Sí, són preus comercials.
Exacte.
I no de, vinga, anem a omplir el Camp Nou, però vaja, si no ets soci, déu-n'hi-do, 80 euros.
Sí. Jo al Lluís Companys vaig comprar...
Són les més cares, les de 80 euros.
Ja ho sé, ho sé.
El Lluís Companys va comprar un lateral amb carnet de soci, m'ha costat 30, vull dir, és que els preus estaven ja al Lluís Companys així. Hem mirat, aviam quines entrades es podien comprar, i la zona que encara està tancada de gol no l'estan venent.
És prudent.
2 d'abril...
Calculem que ja funcionarà, però...
Però de moment no es posa a la venda. Els no socis, penyistes...
Quant costarà la zona aquesta quan l'obrin?
Tothom que vulgui comprar entrades que no sigui soci o sòcia, les podrà comprar ja demà.
Molt bé.
I entre un partit i l'altre tindrem un clàssic de Lliga, també.
Tres seguits, eh?
Sí, això mateix.
Pels que no us agraden els clàssics femenins, estarem...
Sis en el total de la temporada.
No,
sis
però
clàssics.
Aquesta trilogia tongada, en concret, sí, a mi...
No hi ha res com que hi hagi eleccions, eh? Femení jugar al Camp Nou, les entrades totes als socis...
S'ha de dir que això estava previst inicialment, que
ja ho havíem dit que jugués,
però...
Tot és positiu.
Un altre Palau.
Molt bé.
És veritat que això ja ho havíeu dit.
I Harry Kane.
El dia ha començat de conya amb Oriol Cardona i acaba amb tres Palaus i Harry Kane. Què més voleu?
Espera.
Què vol dir, ja espera?
No ha acabat el dia, vol dir?
No, no, no ha acabat la campanya.
Ah, ja, ja.
De fet, la campanya no ha començat.
No, és veritat. Ruth, gràcies.
Gràcies.
I gràcies al Santi Jiménez, a la Laia Tudel i a l'Oriol Domènech. Podeu anar-vos en pau.
Gràcies.
Una pausa i marxem cap a València. La penya ha quedat eliminada de la Copa. Ho analitzem amb Macià i Lloberes. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Otra fiesta.
El camí de Cirat cap als Oscars continua. És una candidata molt ben posicionada, però no n'és la favorita. Des del Brasil arriba la pel·lícula que li podria prendre tot.
Aquest divendres descobrirem la gran rival de Cirat als Oscars. Es diu El agente secreto i és una pel·lícula que deixa penjada.
Cisco, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
També us explicarem què ens ha semblat Balandrau, la gran estrena del cinema català d'aquest any.
Ha suscitato scalpore l'arresto di Enzo Tortora.
I parlarem de Portobello, la sèrie italiana que explica la història real d'un presentador de televisió que va acabar a la presó acusat de col·laborar amb la màfia.
Sono innocente io!
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. Els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare... Pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Els Pirates del Barret de Palla tornen al Super 3. One Piece. Demà estrena de nous capítols al Super 3 i a la plataforma 3Cat. És l'era de la gran aventura dels tresors.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Temps pel bàsquet. Ha començat la Copa ACB i no ho ha fet amb bones notícies pels interessos catalans. La penya ha perdut en l'estrena contra l'anfitrió, contra el València, d'11. Res, Macià, Carme Lloberes, València, Roig Arena, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem, Jordi?
Bé, això és el que hauria de ser el nou palau, aquest...
Sí.
El Sagrera Arena, la Sagrada Família Arena.
Està agradant, el Roig Arena.
Sí, 400 milions d'euros, per tenir una idea, els candidats que vulguin fer el pavelló...
La comptabilització del Macià sempre són els diners. És a dir, la similitud seria qualsevol, diguem, arena d'Estats Units, de la NBA, qualsevol no, però molt semblant, sí.
Bé, ha perdut la penya, Costa. Ah, sí. Ha perdut la penya, la veritat és que contra un equip molt més, amb molt talent físic, molta joventut, talent.
El tercer quart jo m'ho he cregut,
Ah, sí?
Sí, és veritat, s'han col·locat a 4 i numèricament era possible, però tu veies jugar un equip i veies jugar l'altre i la penya, doncs, són jugadors ja més encarcarats per l'edat, tot i que encara hi ha ràfegues de talent del Ricky, algun moment puntual, doncs, però avui, per exemple, Tomic l'han assecat a Ricky bastant, realment el València no ha passat per sobre i ha guanyat de 30, ha guanyat d'11, però bé, clarament es veia a simple vista, no, Lloberes?
Aviam, un equip és Eurolliga i l'altre equip no ho és, ja està. A partir d'aquí el que et pots dir és que realment València té molt més rotació en jugadors, pot tenir molts esquemes de joc, Pedro Martínez pot triar i retriar i a més els té molt ben treballats i preparats, val? I per tant la penya, clar, és que depens de jugadors com Tomic i Ricky Rubio, ja no dic Han, però Tomic i Ricky Rubio, amb això avui dia és molt complicat competir-li amb un equip que no? Tots sabem que lluitarà, no lluitarà i està lluitant pels llocs de privilegi de l'Eurolliga. Complicat.
El València, primer semifinalista, d'aquí a 10 minuts mal comptats comença el segon partit de quarts, el Madrid Unicaja. Si no em dieu al contrari, tot i que Unicaja ha tingut uns bons últims anys, aquest any no està tan fi, eh?
No, ha perdut alguns jugadors, sí. I el Madrid, sí, sí, en canvi, els ha guanyat. És a dir, el Madrid té un equipàs, ha fitxat jugadors aquest setembre, aquest agost, que fan que aquest Madrid sigui, jo crec que... Bé, a la semifinal, si és Madrid-València, podríem dir que serà una final anticipada, eh? Però bé, escolta'm, ja ho veurem.
Jo anava a preguntar això, Lloberes... Es pot dir que la banda bèstia del quadre és aquesta d'avui, eh?
Absolutament, sí, 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 sí. A mi hi ha tres equips, com són Madrid, València, i en aquest cas Unicaja, per mi un escaló per sota, però perquè ha perdut jugadors aquesta temporada i no s'ha reforçat amb la mateixa contundència com han fet els altres dos. Madrid i València per mi estan molt per sobre, no dic de joc, perquè de joc podríem analitzar moltes coses, però sí d'això, d'efectius, i per tant l'altre grup és bastant el més fàcil.
I sobre allò que li preguntaves ahir al Riqui, quin seria el gran objectiu de la temporada, si la Copa, per exemple, o la Champions a casa, la Final Four, doncs home, el Riqui no et va desmentir, no et va dir que seria la Champions, però ja va deixar clar que jugant-se a Badalona, si aconsegueixen anar a la Final Four, l'equip més difícil que et pots trobar doncs és un Unicaja, que està bé, sí, però que ja seria, no és el Madrid, sí, i el València.
Seria més o menys els paràmetres amb què es belluga la penya. Sí, sí.
Home, tinc la sensació...
I és una competició europea, vull dir que també queda bé.
Jo tinc la sensació que fer-ho raonablement bé, com ho està fent la penya durant la temporada, i acabar lluitant per la Champions a casa és una bona temporada, però bé, sí, ja.
És veritat, però també et dic una cosa, per mi és decebedor, veure les copes del rei que fan en els últims anys.
La penya, dius, que perd, sí, sempre quarts.
Ja, però, i no per ostres, perdre, avui, és com perd.
Avui tenia un rival molt complicat, vaja. Jo...
Sí, sí. Esclar, esclar, doncs llavors ja no vinguem.
Home, no.
No, vull dir...
No, i la Copa de Badalona, escolta'm, van estar a una jugada de la,
sí,
final.
Sí, de Badalona sí, però vull dir, aquí la temporada, sí, sí, passada també va ser el mateix. Sembla que ens conformem amb classificar-nos i ja hem complert, m'entens? No, no, jo et dic, però és que València jugant no a mig gas, a remig gas, eh? Vull dir que tranquil·lament, quan se li acostava una miqueta, doncs pam, Pedro treia una mica, saps? Ordre i ja està.
Sí. D'aquest Roig Arena que us agrada tant, veig que té la megafonia per sorts, també, vull dir, com la majoria de pavellons del món. Acabo. Demà, la carta que ens queda al bàsquet català, a partir de les 9, evidentment, a l'antena digital també de Catalunya Ràdio, Barça, UCAM, Múrcia. Sí. Ernest, hem recuperat alguna peça? Ni algun dels tres, Vesely, Satoranski i Panther, que estigui millor que ahir?
Estan a punt d'arribar, perquè estan viatjant amb avió, amb charter, i viatgen tots. Per tant, encara és possible recuperar-los a tots, i aquesta és l'esperança, que ho miraran fins a última hora. Jo sóc pessimista. Sí, sí. Potser a Satoranski, potser a Vesely, que no sol ser un jugador que sacrifiqui gaire, si veu que s'està a punt de trencar. I Panther seria l'únic que, com que crec que no ens han dit del tot la veritat, doncs veurem si arrisquen. Però igualment, dimecres tenen Eurolliga amb la Virtus, i jo no sé si val la pena tres partits seguits per aquests cossos de jugadors de 30 i pico d'anys que estan lesionats. No sé si val la pena
però
forçar.
Però aquí sí que ara faré jo de Lloberes, home, doncs llavors no venim.
Clar, és que costa. Et vendran el que vulguis que et venguin. És a dir...
Tu vas dir l'altre dia, no s'ha de triar competició. Molt bé, anem a triar la Copa. Tres partits en tres dies, sabent que la final et toca aquests atletes que hem vist ara fa un rato, o el Madrid, que és un superequip. Vull dir, valdrà la pena l'esforç sabent que la final...
Doncs no hi anem.
No,
és a dir, a mi, de la manera que m'ho plantegeu, d'una manera que d'això, jo trio, tu tens ara un títol per guanyar, i tu has de tirar tots els teus, tot el que puguis tenir, la teva carn.
Si poguessis fitxar Rayo, si poguessis reforçar, però no podràs, i estem al febrer.
D'acord, que acabo. Sí, sí. Amb un sí o no, guanya el Barça demà?
Jo és que he vist... Saps què passa? Que he vist
Aito. Sí, diguem que sí, diguem que sí, va.
Jo diré com Aito, jo no he venido aquí a Termis, però no es
pot. Va, jo dic que sí, Jordi, va, jo dic que sí.
Ho diu, eh? El tio ho diu i jo dic, mira que bé, doncs jo ara ja m'ho puc copiar.
Per cert.
Seria això que ho digui el Macià.
Que ja que tinc el Macià i la Lloberes aquí, avui els del Termcat han publicat un joc que... Explica-ho millor, Ernest, tu, que ho faràs millor que jo.
Tu, perquè la mitja part no ha estat el Loro, el Costa,
perquè tenia feina. Estava preparant el programa.
Sí, 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 sí.
No, doncs això, el joc, un joc interactiu amb els mots que vam crear a la transmissió, aquests neologismes, doncs, per Aliup, Mat al Vol i tot això, Instant Replay, Revisió Instantània, n'hi ha més de 10, però n'han seleccionat 10 i aquest joc interactiu està en línia i el podeu buscar ja, creació del Termcat, que és un organisme de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, en col·laboració amb nosaltres, amb el Tot Gira i, evidentment, amb Catalunya Ràdio i amb la Federació Catalana de Bàsquet.
Digue-li a la Gelmà, que jugui.
No, ja l'he vist, perquè...
Però jugue perquè pel futbol et servirà.
Ja provaré.
Com que sóc oient habitual del Macià i la Lloberes, ja he jugat i les he encertat totes. Macià, Lloberes, abraçada i a gaudir de la Copa. Parlem demà, gràcies.
Una abraçada per vosaltres.
Adéu, adéu. Adéu.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
El 19 de febrer no us perdeu la gala dels 20 anys a Polònia. Volem ampliar la base d'espectadors amb esquetxos mai vistos com La República.
I amb polítics reals fent coses que no creuríeu.
El Polònia mai vist.
Aquesta nit, Polònia especial 20 anys. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'última recta del Tot Costa d'avui ens porta al motor, a la MotoGP cobra la llauna dels circuits urbans. Avui el Mundial de Motociclisme anuncia un acord de 6 temporades amb la ciutat australiana d'Adelaida per començar el novembre del 2027 sobre un recorregut de 4,2 quilòmetres. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Quins són els termes de l'acord i quina reticència s'aixeca?
Bé, el Gran Premi d'Austràlia que s'allunya de Phillip Island, on cada any hi va menys gent, a Melbourne no s'hi pot fer perquè hi ha la Fórmula 1 i la solució per trobar una data de veritable estiu austral, doncs és Adelaida. L'organitzador del Mundial assegura que les mesures de seguretat seran les estandarditzades de la Federació Internacional, amb 18 revolts i bones escapatòries, i avui mateix doncs s'ha fet la presentació a Adelaida amb la presència de Jack Miller, que és pilot Yamaha MotoGP, 24 hores després que l'expilot Casey Stoner ho critiqués a les xarxes. Però això havia d'acabar passant amb aquesta nova direcció Yankee, que volen que MotoGP deixi de ser un campionat tradicional per esdevenir una plataforma d'entreteniment mundial. Això ho diuen ells, no m'ho he inventat jo.
I les suspicàcies?
Totes. Totes per què? Perquè hi ha la paraula urbà, no? Mm. Però, clar, no serà un gran premi a l'estil Mònaco o Singapur de la Fórmula 1, perquè seria impossible si ens volen garantir, com diuen, velocitats de 340 per hora. El terreny, doncs, són parcs un darrere l'altre als afores d'aquesta ciutat del sud d'Austràlia. Aviam, els directius de MotoGP no són burros, no se la jugarien amb una barrabassada que enviats pilots a la infermeria, cal donar-los crèdit, i una altra cosa és el romanticisme d'un circuit com Phillip Island, però la pela és la pela... per Dorna ja ho era i per Liberty encara ho és més.
No se la jugarien, però recordem que Marc Márquez es va deixar l'espatlla en un piano que estava desequilibrat respecte al circuit. Vull dir que
precisament a Indonèsia, que es diu Street Circuit i no ho ha sigut mai.
Ah, d'acord.
Tampoc no ho ha sigut. Bé, en qualsevol cas, així són les coses. Aquesta és això és el que ve, aquest és el futur. Mm-hmm. Dissabte a Tailàndia, per cert, primera de dues jornades, les darreres de testos oficials de MotoGP.
Molt bé, gràcies, Damià.
Adéu.
Dos minuts mal comptats i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
Dia històric per l'esquí de Catalunya. Oriol Cardona ha guanyat la primera medalla d'or a la cursa d'esprint d'esquí de muntanya masculina dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortinada en Pezzo. Us ho hem explicat i l'hem entrevistat. Aquí el Banyolí ha passat pel Tot Costa explicant-nos una mica les sensacions del dia. I hem entrevistat també l'Eric García, jugador del Barça, que ens ha explicat que les pèrdues de pilota els estan matant. Ha fet unes reflexions futbolístiques molt interessants, i respecte als arbitratges, doncs que sí, que realment és una bogeria el que els hi va passar al camp del Metropolitano, per posar un exemple, de 7 minuts esperant una decisió, però que això només que els porta frustració i que, per tant, que ha de fer un reset respecte als arbitratges. Recupereu les dues entrevistes ja a la plataforma 3CAT o a l'àvia web de Catalunya Ràdio, perquè són força interessants. I respecte a coses que han passat a la tarda, ja ho sabeu, ho he sentit ara, ens ho han explicat la Lloberes i el Macià. La penya ha quedat eliminada de la Copa en aquests quarts de final. Ha perdut amb el València. Demà debuta el Barça en el seu partit contra el Camp Múrcia.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i l'Aleix Jové al control central, gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb més esports, amb més Tot Costa. Fins aleshores, feu molta bondat. Hansi, que gran l'Oriol Cardona, eh?
Oh, muy bien. Buen trabajo.